que haurà de triar entre Lucas Bergström i el Pitxo Cuellar per defensar la porteria diumenge contra el Betis. La baixa de Leo Román se suma a la del lateral Toni Lato, també muscular, i ve de Muriqi, en canvi, que no va viatjar pel partit de Copa en un procés víric, ja s'entrena amb la resta del grup.
Així hem arribat a les 12:04 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és divendres 31 d'octubre i darrer dia del mes. I com feim habitualment els divendres, començarem el nostre programa parlant de llibres i la recomanació d'aquesta setmana ens la fa el poeta i periodista Julio Herranz, a qui ara de seguida saludarem. Després descobrirem i escoltarem molt bona música amb el multiinstrumentista i productor eivissenc Pere Navarro, que aquesta setmana es troba lluny de les Pitiüses i ara en una estona ens explica. I abans d'acabar el programa repassarem exhaustivament l'agenda del cap de setmana. El nostre company Raül Medrano ens explicarà quins són els esdeveniments esportius més destacats i la nostra companya Ivona Aranyó ens detallarà totes les propostes culturals i d'oci de les que podrem gaudir aquests dies a Eivissa i Formentera. Per tot això, tenim el comandament tècnic a Pablo Morganti i quan són les 12:05, començam convidant-vos a llegir.
A llegir, que són dos dies!
I doncs sí, començam recomanant-vos un bon llibre i com us deia, la proposta d'avui ens la fa el poeta, escriptor i periodista Julio Herranz, que ja ens acompanya aquí a l'estudi. Bon dia, Julio.
Bon dia. Com va?
Molt bé. I tu, com estàs?
Bueno, no entraré en detalls, però bé, más o menos.
Vale, i doncs no entrem en detalls. Quin llibre ens recomanes per aquest cap de setmana, Julio, per aquests dies?
Pues mira, de isla a isla y tiro porque me toca. Yo a mí las islas... Bueno, que me gustan. Sí. Yo vine aquí a pasar 15 días, ya llevo ya más de 50 años, o sea que me gustan. Y hay otra isla al otro lado del Atlántico por la que tengo también una especial debilidad, que es Cuba. Y además que hay una querencia aquí en la isla y hay un hermanamiento de alguna forma, Ibiza-Cuba, que incluso músicos cubanos, que hay aquí unos cuantos, y la gente realmente... Yo he ido solamente una vez.
¿Has venido a preguntar? ¿Te dedicas a Cuba?
Por fin conseguí llegar, porque había dos sitios que, digo, yo soy muy perezoso para esos viajes largos, que tienes que estar ahí horas y ahí aburridísimo el avión, pero digo, Cuba y Nueva York tengo que ir porque sí, y lo cumplí. Esos dos son los dos viajes largos que he hecho, pero bueno, centrémonos en Cuba. Y hay un escritor que yo lo sigo desde que hace unos, creo que era unos 15 años por ahí, publicó un libro que se llamaba El hombre que amaba a los perros, que era una historia real también, que es una de sus especialidades, coger hechos reales y novelarlos, que luego, claro, se leen como si fueran de ficción, pero con la garantía de que detrás hay una historia real y además que era apasionante, era sobre una historia del comunismo, algún personaje que luego esta decadencia de Cuba y las luchas políticas también se involucrábamos. En fin, una historia de aquellas que los que somos de la generación que vimos en la revolución de Fidel Castro y todo esto como una especie de esperanza de que realmente iba a ser posible llegar a conseguir el hombre nuevo, la mujer nueva y la revolución y todos aquellos sueños que se fueron a la porra. Vamos, porque además eso es lo que cuando fui a Cuba comprobé, que digo, no es posible, era como un bofetón, porque aquello...
¿En quin any vas anar tu?
Pues era 2004-2005, por ahí, sí. Que ya, bueno, habían caído todas las desgracias encima, se había caído el comunismo, se había, no sé qué, en fin, el periodo especial aquello era, y te da una sensación de pena ver la pobreza, y incluso en algunos casos hasta la miseria, con todo lo que presumen del régimen realmente, que en algunas cosas sí, como la educación, corazón, la salud y tal, pero luego hay una especie de esa picardía de las largas dictaduras, que los que viven bien son los de arriba, pero los del pueblo, había un poeta que conocí allí, que me recomendaron, me dice, no, es que hace falta otra revolución que nos regenere de esta revolución, porque, pero no, ya me voy por los cerros de Úbeda.
Ni el autor ni el título en cara.
Es verdad.
¿De quién autor están hablando?
Leonardo Padura.
¿Y de quién libre parla Mara?
Morir en la arena, publicado en la editorial Tusquets, que es la que publica él habitualmente. Y de hecho no me he retrasado un poco para crear una cierta expectativa, porque Leonardo Padura es un escritor que cae muy bien. Uh-huh. Y tiene una, no sé, aquí una recepción en España realmente estupenda, hasta el punto que gracias a eso él se permite el lujo de escribir novelas que están prohibidas en su país. Él vive allí, que tiene todavía más guasa, pero con el privilegio particular, como publica aquí en España, tiene premio, hasta tuvo el premio Príncipe o Princesa de Asturias, y realmente le tienen como mimado, consentido y tolerado, y así va y viene, y además que es un... Yo creo que también fue periodista en su tiempo y se explica muy bien y cae muy bien. Hace muchas horas, con este último libro, he visto ya 3 o 4 entrevistas en todos sitios y siempre me quedo escuchándolo, porque de aquellos que seducen con la charla, ¿no? Uh-huh. Y también seducen escribiendo, porque escribe casi como habla. Y en esta historia sigue con sus reivindicaciones en parte de la cubanidad, pero críticas feroces al régimen y a cómo está la gente. Precisamente en esta última novela se centra en 2 jubilados, porque eso es otra historia, otra parte, aspecto de la novela esta que me ha parecido interesante, y además que ya me siento...
Te sentías identificado.
Me sentía mal, que en vez de ser... protagonistas ser cuarentones o por ahí, que es lo que suelen ser, no, se los toma de jubilado. Precisamente empieza la novela el día que el protagonista se jubila. Uh-huh. Y empiezan a hacer cálculos y tal, y ve que aquello no le llega para nada, porque la paga de jubilado es como de chiste. Menos mal que tenía una hija en Barcelona y que le iba mandando, y que así un poco, y así casi todos, dice, los jubilados solo pueden vivir en Cuba, si me hizo gracia la frase, si tienen fe. Pero fe significa familiar en el extranjero. Fe, porque así le pueden mandar algo, si no, no hay Dios que pueda vivir allí. Bueno, la gracia es esa, hay una trama, hay una historia, además está basada en hechos reales, y sobre un parricidio y una historia bastante compleja y tal, pero centrado en lo que le interesa es contar un poco la decadencia de Cuba, la caída de los grandes sueños de la revolución y todo esto, pero vistos a través de los ojos de la generación del propio Leonardo Padura, que tiene ya 70 años también, o sea que él va también por ahí, con diferencias. Pero entonces, y hay una historia de amor en la tercera edad que renace, que había sido en la adolescencia, y luego se encuentran en la... O sea, una historia de amor bonita de fondo, pero y luego una trama compleja también de esto del parricidio, y sobre todo, a mí lo que más me interesa es ese retrato que hace de la Cuba actual, de los listos, que siempre hay listos en todas estas cosas, como ahora ya tolera un poco algunos negocios y no sé qué, y como la picaresca de allí de Cuba y el espabilado. Ahí en todos lados, pues hay unos cuantos que se están forrando a costa de todo lo demás, pero y el régimen pues no se entera, mientras siguen allá arriba los de siempre, más o menos, y pues la gente no se atreve a rebelarse de forma así activa, pues bueno, pues siguen, dice, ¿hasta cuándo? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir Cuba así? Yeah. Que da una penita, pero bueno, afortunadamente hay escritores que la reflejan muy bien, y es un placer leerlos, que es de lo que se trata.
¿Cómo es la escritura de Leonardo Padura?
Es muy coloquial, muy directa, muy sencilla, o sea que no, realmente no son de aquellos autores de estilo rebuscados y barrocos, sino que es que, vamos, parece una transcripción casi como si pusiera el magnetofón en una charla y otro lo fuera transcribiendo al ordenador, porque se lee como yo lo leo, casi como con la misma estilo y formas y maneras como habla en las entrevistas y todo. O sea, que realmente es muy agradable de leer. Se lee con gusto, se pasa un buen rato. Yo, además, son tochitos, deben tener unas 400 y pico de páginas o 500. Y siempre que cuando me entero que tiene otra novela, dejo lo que estoy leyendo, que siempre tengo libros entre mano, y digo, voy a Leonardo, porque Leonardo, hay garantía de que va a pasar un buen rato, de que la historia además está basada en hechos reales, que eso me da cierto morbo, y luego que es hay una calidad literaria y un nivel, incluso desde el punto de vista periodístico, ya te digo, que no es que parece que estás mirando por el ojo de una cerradura y te entretiene. Yo creo que es muy recomendable. Morir en la arena, que también el título quizá lo más simbólico es el título de Morir en la arena, pero luego se va comprendiendo al final el porqué y tal, y va amarrando las piezas que va soltando a lo largo de la narración, y luego cuando te miras dices, joder, se lo ha trabajado, se lo ha currado, y él se explica así que le encanta, que él, su vida es eso, y realmente inventar historias y contar lo que ve y pasarlo por el tamiz de la literatura y que se entretenga él. Y así sabe que va a entretener a su clientela.
¿Y toda la seva obra es ahí, sí?
Sí, yo leí Morir en La Habana, la anterior también, se centra en otro aspecto concreto de su vida y de la vida de su barrio. Está muy centrado, no me acuerdo el nombre del barrio, pero ha vivido siempre allí. Y el sitio este donde ha vivido, la casa y todo el barrio y toda esa historia, sus raíces, las defiende como diciendo, es que yo, pues, hasta la hija, incluso creo el propio Leonardo Padura tiene hijos por aquí, le habían dicho aquello de si viniera como tantos cubanos a España sobre todo, pero que dice que no, pues si él nació allí y le gusta su barrio, su sitio, que la decadencia es del sitio, no de él, y quiere reflejarlo, y es como una especie de un notario de lo que pasa en Cuba, pero además con humor incluso, porque también los cubanos tienen un sentido del humor natural, hay que tener mucho sentido del humor para soportar el tipo de vida que se te va la luz cada dos por tres, que aquello es el agua, pues ¿tenemos agua hoy o no tenemos agua? O sea, es vivir en Cuba, hay que tener mucha fe.
Y de recordar Morir en la arena, de Leonardo Padura, editat per Tusquets Editors, veritat, uh-huh. I que podem trobar a les biblioteques.
A més. Però si se compra, està molt bé que el propi Leonardo Padura te lo agradecerà, que ell vive sobretot de los derechos d'autor.
I de Julio Herranz, poeta, escritor i periodista, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més i per la teva recomanació.
Encantat, moltes gràcies.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar a escoltar música aquí al programa.
IB3 Ràdio és participació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar sa gent que era important fer qualque cosa, però jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Vai Bleari.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i amb aquesta sintonia ja sabeu que cada setmana obrim el temps que dedicam a la música aquí al programa de la mà del músic, productor i multiinstrumentista Vicent Pere Navarro. Bon dia, Pere, com estàs i on estàs?
Molt bon dia a tothom. La veritat que molt bé. Estic a Londres ara mateix. Vaig arribar dilluns o dimarts d'aquesta setmana i res, estic per aquí dues setmanetes més per una sèrie de concerts i també bé, és una ciutat on passen moltíssimes coses i volia aprofitar aquest mes que no tenia moltes coses més enllà d'aquests concerts que tinc aquí doncs, per inspirar-me i per passar fred, que la veritat, això és la part que menys m'agrada, però bé, és el que té. L'altre ho intentarem fer que compensi, no?
I què ens has preparat per la secció d'avui, Pere?
Idò, per la secció d'avui us volia parlar de, bueno, des UK Jazz, jazz de, en realitat més de Londres, més que de UK, tot i que sí que és veritat que Manchester té una escena també bastant interessant, però en aquest gènere, bé, dels quals parla molt i artistes destacats d'aquest gènere també ja els hem mencionat aquí, no? Però es tracta, bé, d'una fusió, al final crec que també produïda per la multiculturalitat que hi ha a Londres i en el Regne Unit, però especialment a Londres, no? On conviuen tantes comunitats tan diferents. I al final aquest gènere doncs, neix una mica de juntar totes aquestes diferents influències amb un únic so i un únic llenguatge, no? La veritat que l'escena de UK Jazz en els últims anys, lo fort que ha pigat és increïble dins, sobretot, festivals de jazz d'arreu del món. De fet, per jo, un dels festivals així com més destacats és el de New York, que es celebra en el gener, com la segona i tercera setmana de gener a Nova York. I bé, sempre normalment, evidentment, havien set músics doncs, de Nova York, no? Els que formaven part d'aquest cartell, i en els últims anys han set bàsicament, excepte algunes excepcions, artistes principalment que formen part de, o que representen aquest gènere, no?, de UK Jazz, i la veritat que és molt sorprenent, no? Crec que Nova York sempre ha estat una mica com la ciutat de referència per a aquest tipus de música, però bueno, evidentment veient que tot el que duen és d'aquí de Londres, doncs sembla que en els últims anys estan canviant bastant aquestes tornes, no? I sembla ser que és, bueno, és moment una mica de lo que s'està coent per aquí.
I com has plantejat la selecció de temes? Perquè suposo que hi havia molt d'on triar i que no haurà estat fàcil.
Sí, la veritat que és molt difícil escollir únicament tres temes per representar aquest so, perquè al final, bé, també, clar, quins tres escolleixes, quins tres, per què, bueno, i al final també és un gènere del qual hem parlat molt superficialment, perquè, bé, hem escoltat temes com d'Alpha Mist, justament fa unes setmanes, també, bé, artistes com Joseph Days, també del qual hem escoltat música en aquesta secció, vull dir que al final també per no repetir-me i una cosa que m'agrada fer últimament és sorprenar-me a jo mateix i descobrir ja no només per als espectadors sinó també aprofitar i descobrir jo mateix artistes nous que bé, que no tenien a radar. Així que bàsicament el que us proposaré avui són tres cançons que crec que representen molt bé aquesta multiculturalitat i aquesta fusió de diferents influències i estils, i que crec que representa molt bé aquest so que actualment està pigant tan fort al món, i bé, i aprofito això pues, també per descobrir jo, així que, bueno, a por eso vamos.
Vai, per quin tema començam?
Idò, per començar he escollit un tema de Bells Trio. Bueno, crec que dins l'estètica de música que solc escoltar jo, vull dir que ha estat un gran descobriment. I aquest tema de Bells Trio es titula Yellow Oak Part 1.
I donem a escoltar-lo. i aquest no és l'únic tema que escoltarem, veritat?
Efectivament, no és l'últim tema que escoltarem, ni l'únic. Si voleu, podem seguir amb el següent tema que he seleccionat, que igual s'allunya ja una miqueta més del que jo podria escoltar una playlist com definitiva, no? Així com aquest tema que acabàvem d'escoltar de Bells Trio, sí que la ficaria en aquella llista, crec que com representa moltíssim el que m'encanta. Aquest tema m'ha agradat molt també, tot i sortir-se una mica, bé, com ha dit ja, d'aquesta estètica que escoltaria, diguem, sense pensar, no? Perquè sí que és un tema que escoltaria, però bé, ja he hagut d'indagar, no?, una mica més. I és d'un grup que es diu Sons of Kemet i la cançó es titula To Never Forget the Source.
Idò la sentim. Una selecció molt interessant, Pere, aquesta m'ha agradat molt. Tens alguna proposta més?
Efectivament, ens quedaria un tema més per escoltar, una cançó que he seleccionat per acabar avui, i amb aquesta cançó doncs espero que la gent hagi tingut ja com un tast bastant, bueno, suficient, com a mínim, per entendre una mica què és això de UK Jazz i, pues, si a la gent li ha agradat, hi ha una playlist bastant interessant que es diu UK Jazz Essentials, si no m'equivoc, que bé, està bastant bé per seguir aprofundint, no?, en aquest món de UK Jazz. I es diu, espera, m'acaba de venir el flash, es diu New London Jazz, que és aquesta llista on, bé, n'hi ha d'altres, que es diu també New Jazz London Scene i de més, però crec que s'ha de New London Jazz està, o s'ha de UK Jazz Essentials també, estan prou bé per fer-se, bueno, ja no una idea, sinó per aprofundir bastant més en aquest estil. I res, mos despedim amb aquesta cançó que es titula Time Wave Zero del grup The Comet Is Coming.
I doprenem nota d'aquesta playlist que deies, New London Jazz, i abans d'escoltar aquest darrer tema, Pere, si vols ens acomiadam tu i jo, moltes gràcies com sempre, i escolta, què tens previst per aquest cap de setmana, per allà per Londres?
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, un plaer estar un divendres més per aquí fent recomanacions musicals i connectant amb casa, que sempre que estic fora m'encanta aquesta secció per reconnectar. I bé, com no sé si he dit al principi, aquest diumenge toquen el mític Pizza Express de Londres presentant el meu darrer àlbum Quintessential, del qual hem parlat molt en aquesta secció. I res, en aquesta ocasió m'acompanyaran en Llorenç Barcelona, Zorga, en el Hammond, i en Cristian Delgado a bateria, i jo mateix, doncs, bé, amb trompeta i piano i teclats, i amb moltes ganes, la veritat, d'aquest concert de diumenge. I res, ja us contaré la setmana que ve com ha anat i noves coses i nova música. Bon cap de setmana.
Idò, que vagi molt bé aquesta presentació, t'escoltant divendres que ve, i nosaltres ens quedam escoltant d'aquest darrer tema i ahir de seguida ens endinsam a l'Àrea Medrano. Raúl Medrano, bon dia.
Uf, que ràpid. Bon dia.
És que el temps corre i no podem aturar-nos. Com
no
tenies, estàs?
No tenies ganes de fer intro. Espera, que estic posant...
No, no tenia ganes.
He dit... Després dius que em passo...
Ara. Ja. Com que ja la secció ja diu, ara Medrano, ja estem aquí, ja la gent sap el que toca i que anem a parlar.
I doncs, mira, estic un poc cansat avui, eh?
Per què?
Perquè sense que serveixi de precedent, he treballat entre setmana, no estic acostumat.
Ah, és cert, conta'ns.
He estat a Quintanar del Rei. Has estat mai a Quintanar del Rei?
No.
Jo crec que no se m'enfadi ningú, no t'ha perds gaire coses. No, diguéssim que pots anar-te'n a l'altra vida sense passar per Quintanar del Rei, no passa res.
Però has vist el poble? Has tingut temps d'anar
bueno,
a passejar pel poble?
Però el que veu des del cotxe m'he fet una idea, i a Google Street View. No he tingut gaire temps, però bé, això és una altra... A més, no dormia allà, dormia a Iniesta, que és un poble de 20 minuts.
Ah, Iniesta, com a jugador de futbol.
Sí, i a més, és que està molt a prop de Fuentealbilla, que és,
és
província de Cuenca, però... Fuentealbilla és Albacete, però està molt a prop. De fet, està més a prop a Albacete ciutat que a Cuenca. Aquí quantes coses s'aprenen amb mi, eh?
Vale. I per què no has dormit al poble? No hi havia hotels allà o què?
Bueno, no, perquè després estava més a prop de València, coses d'infraestructures.
Per tornar.
Hostal Rural Los Girasoles, d'Iniesta. Què te pareix?
I què tal? Estava bé?
Bueno, no estava mal, no estava mal. Això sí, veus? Que he estat a Quintanar del Rei patint en directe un nou ridícul de la Unió Esportiva Eivissa. A la Copa, són ja 4 anys caient contra equips de categoria inferior, 4 anys seguits, 3 anys caient a primera ronda. A més, aquesta vegada hem doblat l'aposta, diguéssim, del ridícul, perquè El Quintanar del Rei és el cué del seu grup de segona federació. És un equip que per primera vegada en la seva història està jugant a segona federació. I la imatge de l'Eivissa va ser molt trista. I a sobre hem de tenir en compte que a més es va avançar el marcador, que acostuma a ser el més difícil per, en aquest tipus de partits, contra ser que jugues contra un rival que té molta il·lusió, perquè ara tindrà el premi de rebre en primera divisió al seu camp. Pareix és un partit gran, no? Més que per l'Eivissa. És com si anés el Bayern, no és que vagi el Bayern de Múnich, però bé, sí, és un partit gran perquè reben un equip d'una categoria superior, sí. I tenen el premi, sobretot, de que si guanyen aquell dia rebran una primera divisió al seu camp. El camp estava ple, 1.300, 1.200 persones, ara un poble de 8.000, són molts.
Sí, sí.
Molta de remó, camp petit, gespa sintètica, tot el que tu vulguis, pluja, cert que les condicions d'alguna manera igualen un poc la diferència de teòrica que hi ha entre els futbolistes, però és que és igual. El més difícil en aquests casos és fer el primer, no? I diguéssim que l'equip de casa encaixa aviat i se pot venir un poc avall, no? Amb la il·lusió que sortia, però no, és que ni així. L'Eivissa marca i els 4 minuts ells empaten, és cert que amb un penal un poc regalat, molt límit aquell penal, però bé, és que és igual. És que després quedava tot el partit i l'Eivissa gairebé no va tirar porteria contra un rival molt fluix, perquè és que la veritat, amb tot el respecte, segurament de tots els equips de menys categoria que hem vist en Copa dels últims 4 anys, segurament aquest era el pitjor. I encara i així no vam ser capaços de guanyar. Persa la tanda de penals, és cert que la perds com la pots guanyar, però el cas és que la perds. I l'entrenador no ho porta 2 partits i porta 2 derrotes. Bé, una derrota en Lliga i aquesta eliminació, que és quasi, és un empat, però és, com, és quasi pitjor. És culpa de l'entrenador nou? Jo crec que no, però això seria un debat en el qual necessitaríem massa minuts de ràdio per analitzar-ho. La veritat és que pinta malament l'Eivissa, perquè ja és com una gran taca negra que se va expandint i que és igual i que s'endú tothom per davant, que s'endú l'entrenador que vingui, perquè és una qüestió ja més de naturalesa de la plantilla, no? I de caràcter i d'una actitud que falta, d'una cultura de l'esfuerzo, no? Com deia l'eslògan aquell de València, que segurament aquí no tenim, i jo no sé quin arreglo d'això.
Però no penses que, vull dir, ara amb el nou entrenador passaran les setmanes i la cosa es pot...
Sí, no, a veure, al final, a veure, la plantilla de l'Eivissa al final és una plantilla cara, amb bons futbolistes,
no?
I que en teoria també pel nivell dels rivals, haurà de guanyar partits i haurà d'anar cap amunt.
S'ha de donar un marge.
Ara, ja el mal està ficat dins del vestidor i són jugadors que, si és un equip que s'acaba veient a baix, aquesta setmana, si l'Eivissa no guanya, segurament caurà zona de descens. No sé, amb el pas de les setmanes com anirà. Ara mateix pensar que l'equip pot pujar, que és el gran objectiu, únic objectiu, a mi se'm fa gairebé una quimera. Però bé, és igual. Vinga, fet aquesta editorial del partit de l'altre dia...
I què diu l'entrenador? Vull dir, l'altre dia acaba el partit, perden una altra vegada... I...
Mira, jo vaig sortir un poc enfadat d'aquella roda de premsa. Roda de premsa / entrevista, perquè estava jo sol només demanant-li... Bueno, ell excusava els futbolistes, deia que no havien jugat tan malament, que és que no sé, igual el missatge hauria de ser més contundent. Jo és que tampoc estic dins del vestidor, igual si fa això es posa jugadors en contra. Jo crec que ni ell mateix es creia la meitat de les coses que m'estava dient allà, però segurament és el que toca. Al final és un senyor de 67 anys que té més experiència que jo en això i sabrà el que diu. Jo crec d'entrada que ell no té gaire culpa, perquè al final porta 5 entrenaments o 6. No sé, a veure què ens diu avui, que també hi ha roda de premsa. Ara, a més, en acabar això. Vinga, tot això, l'equip torna a jugar diumenge a un altre poble així un poc random, com és Tarassona. Has estat mai a Tarassona?
No, tampoc.
Molt polit també, sí? aquest sí. No com que, també no, perquè Quintana de Rei polit no. Aquest sí, és un poble de província de Saragossa, que és una de les sorpreses del futbol espanyol els darrers anys, perquè l'any passat ja va acabar 6è a la primera federació, un poble molt petit, i enguany tornarà, ara va 7è de la Lliga. És un equip que fa molt bé les coses i que l'Eivissa té un partit dificilíssim diumenge allà, i ja t'he dit, si no guanya, segurament caurà, tancarà la jornada en zona de descens. Això és diumenge a les 12, en directe a IBT Ràdio, com sempre. També diumenge a les 12, i també els nostres postres en joc especial del diumenge del matí, la Societat Esportiva Eivissa rep l'Alcoià. aquest el farà el nostre estimadíssim company Víctor Sánchez des de l'estadi Sánchez i Vivancos, una sèrie d'Eivissa que és difícil però encara està pitjor que l'UD perquè porta 7 partits sense guanyar.
Tots.
De fet, porta 4 derrotes seguides i és cué de la Lliga amb només 5 punts. Val. O sigui, pinta bastant malament també la sèrie d'Eivissa. Mare, vinc aquí, semblo...
Sí, sí.
Hi havia un jugador de la NBA que li deien males notícies, Brown, aquest semblo jo, eh? Què més? Això, sèrie d'Eivissa al Cullà, diumenge a les 12, a la Tercera Federació, demà a les 4, Llosetense, Penya Esportiva. La penya sí que, mira, es baixa a tercera i torna les alegries.
Està
la
bé.
Penya va líder de tercera, amb mà de ferro, a més, guanyant tots els partits menys juny. De moment, Llosetense, Penya Esportiva, demà a les 4. Diumenge, 12:45, Formentera, Rotlet, Molinar. I a les 5, a l'estadi de Can Cantó, derbi eivissenc, Inter Eivissa, Portmany. Fora del futbol, 3 partits demà dissabte. Atenció, horari un poc estrany. Demà dissabte a les 12:30 del migdia és l'horari de dues boixos a jugar, no? A la Levi, no? Dissabte a 12:30, l'Embol Club Eivissa visita la pista del Contazara de Saragossa. Contazara de Saragossa. Jo la veritat és que aquest deu ser l'esponsor nou, perquè a mi no em sona de res aquest equip. Demà a les 12:30, un Embol Club Eivissa que va bé. La setmana passada va perdre, però està amunt i jo crec que enguany sí que poden disputar el playoff d'ascens. A veure si algun any s'equivoca algú, no? Ni a veure si pugem a primera l'embol, el futbol
sala, bé, no?
Sí, o el bàsquet, que em deixi de perdre l'últim partit. Avui venc un poc deprimit amb l'esport pitius, eh? Demà a 12:30, Zaragoza, Embol Club Eivissa. També demà a les 5, també fora, tots aquests dos partits es poden veure per YouTube, al Sala 5 Martorell, Gasifred, un Gasifred que també va prou bé, també està en zona de playoff, de fet, aquest està de moment rendint sorprenentment bé, i anem a veure si pot acabar, per què no, pujant. El primer puja directe, a veure si podrien ser campió en pujar. Per cert, el Gasifred ha conegut el seu rival de la Copa del Rei a la segona ronda. Aquesta setmana va guanyar a un equip de tercera categoria fàcil a Catalunya. Ara rebrà aquí a Blancadona el Jaén Paraíso Interior, m'encanta aquest nom, que és un dels forts d'Espanya. Ha guanyat 3 vegades la Copa d'Espanya. Un rival interessant, a priori superior al Gasifred, però anem a veure si el Gasifred li pot donar un ensurt aquí. Això serà el 18 o 19 de novembre. Gasifred, Jaén Paraíso Interior.
Ja ho recordarem llavors.
I per últim, demà a les 8 el Clas Sant Antoni juga fora com sempre, perquè segueixen obres el pavelló de Sa Pedrera, a la pista del Benicarló. Sí, serà la cinquena jornada, tots 5 fora de casa. Jo no sé quan, en teoria el novembre havia d'estar allà el pavelló. Jo crec que encara haurà de jugar 1, 2, 3 partits més fora i després ja tindrà la segona volta, la jugarà sempre aquí. Així que els aficionats estaran d'enhorabona a partir del gener. I ja està, poca cosa més. Bueno, que diumenge hi ha a Santa Eulària la Copa del Campionat d'Espanya de triatló de mitja distància.
Ja hi ha cartells per les carreteres, sí.
Sí, no? Com sempre, no? És que ara estem en la... Aquí hi ha tradicions de tardor, les castanyes, Halloween i les triatlons i les curses. Això serà diumenge al matí, a Santa Eulària.
I de moltes gràcies, Raül Medrano.
Molt bé, ja em vols fer... Tenies ganes de fer-me fora, ja, eh?
No, però ja ens acaba el temps. Hem de rebre a Naibon per parlar del que podem fer cap de setmana.
Venga,
bon cap de setmana.
Adéu.
I nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem.
IB3 Ràdio és cultura.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu. Aquest divendres, per posar-vos al dia, després del butlletí de les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, vos oferirem els primers 8 capítols d'entre avui i demà, la radionovel·la.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. Escapades amb Vivon Aranyó.
Ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio i ha arribat el moment de repassar totes les propostes culturals i d'oci que tenim per aquest cap de setmana a les Pitiuses amb la nostra companya Ivonne Aranyó. Bon dia, Ivonne.
Hola, bon dia a tots.
Avui suposo que una agenda plena d'activitats de Halloween i de Tots Sants.
És, evidentment, és el cap de setmana de Halloween i Tots Sants.
I donem a veure què podem fer avui divendres.
Vinga. You like to see something strange? Come with us and you will see.
This our town of Halloween. I ja ho diu la cançó, comencem amb Halloween Ibiza Festival.
Exacte, this is Halloween i comencem amb Halloween a Ibiza perquè tindrem cinema de terror durant tot el cap de setmana amb el Halloween Ibiza Fest. A les 6:30 tenim la secció oficial de curtmetratges balears a Can Ventosa amb diferents projeccions. Després, durant tota la tarda a Vara de Rei tenim diverses activitats, tenim maquillatge de Halloween, també tenim a partir de les 8 apertura del túnel del terror, això no és a Vara de Rei, sinó a l'Espai Jove al C19 i al carrer Castella. Tornem a Vara de Rei perquè també tenim una passarel·la, Monster Walk i Monster Passarel·la, i a partir de les 10:30 concert de Marc Riera a Vara de Rei.
També tenim cinema per avui.
Sí, cinema fora ja de
Halloween.
Sí. Tenim la projecció a les 6:15 de la pel·lícula The Best Offer de Giuseppe Tornatore en versió original, és el Cineforum de la UIP. Hi haurà un col·loqui després amb José María Velasco i Pablo Monks a l'Auditori del Conservatori. També tenim un poquet de poesia perquè a les 8 es presenta el llibre Amor a Sorbos, de poesia de Malinka Tsvetkova, a càrrec de l'autora, i de Bartomeu Ribas a la Biblioteca de Can Ventosa. I un poquet de música, també fora ja de Halloween, tenim el concert de Francisca i los Exploradores, un grup d'indie pop que estarà a la sala Ja està bé d'Eivissa a partir de les 9. Després, per altra banda, us comentem les festes nocturnes que hi ha de Halloween. Sí. Teniu festa a l'Hotel Patxà, també teniu Rock Nights al Teatro Pereira i també els xinuars també fan festa de Halloween, podeu elegir.
Tu celebres Halloween, Ivonne?
Pues no, no. Jo, clar, bueno, jo la castanyada.
Clar, més tradicional, no?
Sí, jo vinc de Catalunya, fèiem la castanyada, això de Halloween, pues bueno, pels més jovenets.
Sí.
És una pena, perquè tota la programació se la menja Halloween.
Ja, és veritat.
Jo sé que potser és més divertit pels petits i tal,
sí. Però, ostres, és una mica de carnestoltes,
sí,
no? Però,
sí. És més atractiu, però fa pena perquè potser tapa altres tradicions, sí, més nostres.
I a Sant Josep què podem fer avui?
Sí, mira, a Sant Josep tenim Escaló de Soli a les 6, cine infantil, amb la pel·lícula La família Adams. Després, a les 8:30 fins a les 10:30 tenim una gincama jove terrorífica, amb equips de 4 a 6 joves, les edats són entre 12 i 17 anys, i bé, us podeu inscriure de forma gratuïta, a dir-vos que ja ha passat el plaç, o sigui que...
O sigui, estic apuntat.
Però bueno, potser queda alguna lliure.
També, podem
no
provar.
Pregunteu, sí, pregunteu. Després, a Sant Jordi, tenim a partir de les 8 l'Espantós Fest. Tindrem sobre l'escenari Los Varaderos i Canalles del Guateque, i després amb el DJ Toni Torres tancarà la nit. Després també tenim Experiència Terrorífica Can Esglai, no recomanada per menors de 12 anys, a partir de les 8, també a la plaça de Sant Jordi, on els menors d'edat hauran d'anar acompanyats per un adult. Atenció, i l'entrada és totalment gratuïta. I a Sant Agustí també tenim la trencada per la nit de Tots Sants, veus, això m'agrada, a les 7:30, més tradicional, amb castanyes i fruits secs.
I a Sant Antoni què tenim avui?
A Sant Antoni també tenim, mira, aquí a Sant Rafael tenim Truco Trato, amb els mostres de Portmany de 5 a 6:30. Després tenim a l'Espai Jove de Sant Antoni a les 5:30 Túnel del Terror, és per bojos d'entre 8 i 14 anys. I tenim també una festa familiar de Halloween al Vivo Park, aquí al costadet, començarà a les 5 amb tallers, espectacles, castells inflables, bé, música, de tot.
I les festes de Sant Rafael continuen amb propostes al marge,
sí,
de tot això del Halloween.
Sí, sí, hi haurà moltes coses avui aquí a Sant Rafael. Tenim la presentació a les 7 del catàleg de l'exposició de Joan Maria Cardona, 100 anys, 50 imatges, a Can Portmany. Després de les 8, conferència Joan Maria Cardona, una presidència de consolidació i expansió a càrrec d'Enric Ribas i Marí. Tot això al local social, el Club de Persones Majors de Sant Rafael, presentarà Antònia Maria Siré. A les 8:30 tenim caminada nocturna per qui vulgui estirar una mica les cames, les sortides des de la carpa d'aquí de Sant Rafel, i a les 9:30 torrada per recuperar forces de sobrassada, com no podia ser d'altra manera.
I més festes de Halloween,
sí,
pel municipi de Sant Antoni, no?
Municipi de Sant Antoni. Tenim festes de Halloween per ballar tota la nit. Tenim el Pikes, a l'hotel Pikes, també tenim a l'espai 528, hi ha el que era Gala Night, sí, que també ve patrocinat per Pikes. Després també fan festa a Eden, i també a Esparadís.
Moltes festes. Sí. I a Santa Eulària?
A Santa Eulària tenim el Punt Jove, a les 6, Gincama, el Repte del Terror, també una escape room a la mateixa hora, però al Punt Jove de Puig d'en Valls. També tenim escape room també a la mateixa hora a Jesús i tòmbola a la mateixa hora també a Santa Gertrudis.
El Punt Jove és molt actiu, no? Preparant sí, festes pels seus joves, no? Perquè aprofitin...
Els encanta això de sí, Halloween, sí, 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 es dona, es dona. I també tenim festes nocturnes, ja pels adults. Uh-huh. Tenim festa a les Dàlies, primer al jardí, després passarà a Caixa, a l'interior, i després també al Esbirra, allà a Escanar.
I a Sant Joan, més festes de Halloween.
A Sant Joan, a les 5, tenim festa de Halloween a Sant Miquel, a la plaça de Sant Miquel, amb disfresses, manualitats, jocs, bé, de tot.
I a Formentera, el mateix.
A Formentera, el casal de joves farà festa de Halloween durant tota la tarda amb activitats. I també, a partir de les 4, tenim un taller de Halloween a càrrec de Brendan Novak a la Casa del Poble de la Mola.
I ja veieu, un divendres 31 d'octubre, molt
coses,
complet, amb moltes festes, sobretot de Halloween. Anem a veure què podem fer demà dissabte.
Vinga.
I demà comencem a Escubells.
Sí, Escubells, tenim les festes d'Escubells. Encara a les 12:30 tindrem Ball Pagès, també tindrem música amb autòmates, Los del Varadero, Calle Bugalú, DJ Dia i DJ John Sachs. Tot això serà a l'aparcament públic d'allà d'Escubells, i també se celebra el concurs de paelles d'Escubells.
Que bo, a menjar paella.
Que rico, que rico. I sentíem la banda sonora de Família Adams, que ja hem dit que es projecta avui.
Avui la 1, no?
I demà la 2, a Escaló de Soli, l'entrada és totalment gratuïta i és a les 6 de la tarda per qui vulgui anar-hi. I també a les 7:30 tenim Trencada Popular de Tots Sants amb castanyes i fruits secs, aquest cop als centres de majors de Sant Josep, Cala de Bou i Sant Jordi.
I continua demà també, com ja deies abans, tot el cap de setmana, el Halloween Ibiza Festival.
Sí, tindreu cinema de terror des de les 10:30 fins a les 9:30 del vespre, és a dir, amb curtmetratges, bé, a les 10:30 tenim curtmetratges infantils i després ja són llargmetratges de terror, que com fins al vespre podeu consultar el programa perquè ara no els direm tots. Destacar la festa d'Espretet, perquè fan aquest barri tan afectat per les plogudes. A les 4 de la tarda fan festa de Halloween amb paella, música, taller de rams de Tots Sants.
I a Santa Eulària?
A Santa Eulària tenim la festa de Tots Sants a Jesús, que organitza la Colla d'Horta, també amb ballada, frita de porc, panellets, bunyols, rosaris de Tots Sants, trencada també. I, i també a Sant Carles continuen les festes.
Clar.
Dissabte és un dia dedicat a Sant Carles als majors, amb diverses activitats pels majors, i per la tarda destacaríem la presentació i el recital de poesia del llibre Insomnios de una noche blanca, de José Ramón Martín. I això serà a les 5 de la tarda, i a les 7 tenim Vendes, Pous i Fons de Sant Carles de Peralta, la presentació de la nova edició ampliada del llibre de Josep Joan i Marí i Pep Xumeu al Centre Cultural de Sant Carles, i acabarem amb un concert de Swinging Tonic i després tributo a Julio Iglesias.
Molt bé, per ballar una miqueta. Sí. I a Sant Antoni demà?
A Sant Antoni també tenim festa de Tots Sants aquí a Sant Rafel, amb trencada, tallers, rifa i castells durant tot el matí, de 11 a 2 del migdia. I també tenim a l'Espai Jove, continuen les activitats de Halloween de 12 fins a les 9 del vespre, amb activitats amb dracs d'Eivissa, anime, videojocs, jocs de taula, bé, un munt d'activitats.
Tot el dia, per no aturar.
Sí. I acabem a Formentera perquè tenim l'espectacle d'humor Trilogia, el millor de cada show de Rubén García, a les 8 al Cine Municipal de Formentera. L'entrada són 15 euros.
I ja només ens queda repassar què podem fer diumenge.
Vinga. Thank you.
I diumenge començant per Vila.
Sí, continua el Festival de Cinema, ja ho sabeu, mireu el programa, uh-huh. Cinema de Terror. Després tenim música, al Cementiri Vell tenim les activitats primer música de 11 a 1, al Cementiri Vell de Vila, amb Mònica Maria al violoncel i Ramsés Puente al violí. I després tenim dos passis, visita teatralitzada a les 6 i mitja i a les 8 al Cementiri Vell de Vila, a càrrec de Neu Torres amb Vicent Marí Palarmet i l'organitzador, el regidor de cementiris, Emmanuel Jiménez, ens explicava en què consistia.
La visita teatralitzada en el Cementiri Vell està inspirada en donar a conèixer les persones que descansen i que tenen una placa perquè varen fer història en el cementeri, així que en aquestes visites que hi han participat més de 400 o 600 persones, el que volem és anar ampliant la cultura de cementeris i que la gent conegui que Eivissa té un cementeri del 1825 i que tenim un patrimoni, una història, una cultura, i que allí descansen doncs, persones que de tot el món, vull dir, persones que varen fer història política, militar, artística, musical, i que totes les persones doncs, puguin saber el que el Cementiri Vell d'Eivissa guarda.
Molt interessant aquestes visites.
Sí, superinteressant, la veritat. És un món per descobrir.
Sí.
També tenim humor, aquest cop. Tenim dos passis al Teatro Pereira a les 5 i mitja i a les 8 i mitja d'Agustín El Casta, aquest espectacle d'aquest mallorquí, Habemus Papam. Les entrades costen 25 eurets. També tenim música, l'Ibiza String Ensemble, concert de clàssics contemporanis a la llum de les espelmes amb Isaac Pérez, Carlos Vespertinas, Joan Carles Marí, Samuel Pérez i Raquel Ortiz, al Xinuas, a la discoteca Xinuas d'Eivissa.
I continuem aquí a Sant Rafel.
Sí, Sant Rafel, sí, Sant Rafel. Tenim actuacions infantils durant tot el matí, després del migdia paella popular al camp de futbol i també tenim un menjar solidari aquí al costadet, en el restaurant Escruce de Sant Rafel, un menjar que són 45 euros per persona, però van per l'Associació Espanyola contra el Càncer.
I podem triar on anar a dinar.
Exacte.
El diumenge.
Exacte.
I a Santa Eulària?
A Santa Eulària continuen les festes de Sant Carles. Comencem a les 10 i mitja del matí amb una ruta interpretativa fins a Cala Mestella i també tornada amb explicacions històriques culturals sobre la fauna i la vegetació de la zona. Són tres horetes i el punt de trobada és a Can Andreu d'Estrull i després per la tarda tenim missa al cementiri en sufragia a les ànimes dels fidels difunts. I acabem amb art perquè pel matí també a l'Espai Micus tenim Conventus in Mare Nostro, que és una lectura poètica de l'obra de Julio Herranz, el nostre col·laborador
sí.
Encantador.
Que fa una estona ens està explicant, ens ha proposat una lectura per aquest cap de setmana.
Pues, bueno, estarà a l'Espai Micus per l'exposició del centenari d'Eduard Micus amb Jean Willy i Julia Roig.
Quantes coses, Ivonne.
Pues sí, mira.
Sobretot avui divendres.
Avui divendres és una passada. Bueno, sí, sí. És que és Halloween. Halloween, sí. Que l'ocupa tot.
I ja sabeu, moltes coses per triar. Bon cap de setmana i bon aranyo. Moltes gràcies.
Molt bon cap de setmana a tots.
Si esto es amor, es algo mejor.
I avui ens acomiadam amb la música del grup d'indie pop Francisca i los Exploradores, que com deien estaran aquesta nit, avui divendres, tocant a la sala Ja està bé de Vila. Naltros tornarem a ser aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio dilluns a les 12 i 4 minuts puntuals. Que passeu un bon divendres i un molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
No sé cómo volver.